Jo els vaig enviar per correu ahir, que la manera vaig seguir. En comptes de fer el que podria ser doncs un discurs, cadascú en funció del que diu aquí, que diu que han de fer les reflexions al torn els valors del parc, del valor agrari dels espais naturals. Si les parts d'una part de la cultura periurbana, que això ho deixem, la cultura periurbana doncs, la podeu trobar en la carta de la cultura periurbana, la podeu trobar en el web del territori, per tant, ja ho parlem. I em sembla que seria bo però que participessin tots, un DAFO, no? Un DAFO de dir quines són les amenaces d'oportunitats, com debilitats i fortaleses d'un espai agrari dins d'un parc natural. Quines, i jo començaria per les oportunitats. Quines oportunitats pot tenir? Fem de dos o tres. Veiem. N'hi ha o no n'hi ha? Quines són? Quines amenaces té aquest espai a aquesta lletra? Que en té segur. I això seria el que ens ve de l'explotació que li ve voltant. Ella, com a explotació pròpia, quines debilitats i fortaleses pot tenir una explotació? Ja sé que n'hi ha moltes, de molts models, i que no pot ser infinit, però ho acotarem amb la llei que tinguem cadascú de nosaltres, perquè si no, aquí podríem debatre molt. Però, per exemple, quines oportunitats creieu, els que esteu aquí a la taula, i s'ha de dir, això és qüestió de tres paraules, té una explotació agrària dintre d'un espai natural. Un espai natural, el que sigui, el que es pugui imaginar, o sigui, els que hem parlat fins ara, o bé, el que volem. Nosaltres mateixos, després un altre de vosaltres, doncs entrem... Oportunitat, fem la part positiva sempre, després ja posarem els problemes. Vols pensar tu o...?
Sí. A veure, jo crec que l'oportunitat sí que en té. Vull dir, una doncs, és el donar el coneixement de com se tracta un parc dintre del que nosaltres estem produint. Jo crec que avui Catalunya, Espanya, Europa, és en seguretat alimentària, som referents a tot el món. Som molt curosos a l'hora de contaminar i de produir, i crec que un parc doncs, pot ser un element més afegit per treure un rendiment damunt del nostre producte.
Un rendiment com què? Jo seria difícil, eh? Cal de concretar coses.
No,
concret.
Concret, doncs jo crec que dins d'un parc agrari que poguessis fer
l'explotació,
que poguessis fer les varietats autòctones, i de temporada, jo crec que seria recuperar un patrimoni molt important que s'està perdent.
Varietats autòctones. Això seria una oportunitat, sí, això. Molt bé. Què més?
Jo crec que és una oportunitat davant la incertesa que pateix el sector agrari, especialment doncs, davant la nova PAC, que no sabem exactament què ens portarà, que garanteix, o com a mínim pot garantir la continuïtat d'explotacions agràries en el territori. No vol dir que només aquí, però en canvi és una oportunitat de garantir produccions pròpies en el nostre territori. Produccions en el nostre territori. Això m'ha explicat.
Sí, però no és concret això.
Doncs que el fet que els parcs tinguin activitat agrària dona l'oportunitat
a l'explotació, a l'empresa,
a l'explotació de conservar aquesta activitat.
Ah,
el
fet d'estar
amb
l'espai protegit. Sí, d'acord.
Jo no sé. Concretant, no potser dir el mateix, eh? Una oportunitat molt concreta és de vendre el producte. I el que potser va al que hi haurà, de poder vendre el producte d'estar dins d'un espai natural, de cara a la seva continuïtat, i una oportunitat en termes d'avantatge, o d'oportunitat del que significa dialogar amb el parc natural. O sigui, l'obligació forçosa d'haver de parlar amb els agents, amb els gestors, les parts implicades d'aquest parc natural. En termes d'oportunitat, és una oportunitat.
Sí, hem dit, tens ara, el model de producció, d'introduir varietats autòctones de temporada, garantir la seguretat de que l'exposició en principi no mantindrà, com es pot dir, més garanties, el tema de comercialització, de venda del producte, i l'obligació, o fi, la necessitat de diàleg, però amb oportunitat. Els d'aquí dir, aquí, veieu alguna cosa més? O menys? O menys?
Sí, jo em volia opinar des d'una perspectiva no d'un debat d'espai agrari, espai natural, perquè en concurs em penso que l'espai natural està en un espai agrari.
Estem parlant de l'empresa, l'empresa agrària que està per allà, quines
oportunitats hi ha? L'empresa vol sobreviure, els països estan a l'entorn del que posa vol sobreviure, en tot el que posa vol sobreviure. Per tant, està molt bé que ho facin, perquè ens donen de menjar, això no ho hem oblidat. La perspectiva està negativa, respecte a la capacitat d'autosupervivència alimentària a nivell mundial. En particular, el que no ens sobreparlarà res. Per tant, jo primerament el que valoraria en positiu és el fet de ser pagès. Ho dic des de la perspectiva, diguem-ne, poc apreciada de l'entorn ciutadà, el qual no se n'ha donat de la importància que té de tenir el menjar cada dia en el supermercat o la nevera. Per tant, hem de fer un esforç perquè la societat nostra, no només la que ve de turistes, sinó la nostra, valori els productes que nosaltres produïm gràcies als nostres pagesos. I millor, encara, se'ls acordeix amb més qualitat que qualsevol altre país que fa. Llegia fa dos dies que el percentatge d'alimentació, el cost d'alimentació d'un americà actual, el 6% del seu pressupost, fa 20 anys era del 20%. O sigui, s'està arribant a uns límits en els quals el valor de l'alimentació és mínim respecte a altres valors que no presenten. Per tant, nosaltres som els primers que hem de potenciar el que és el valor dels productes que produïm. Millor si no pot produir, i millor si realment a darrere hi ha el que conserva.
Considereu que la societat valora, que m'ha dit que valori, això ja és futur, ara els puntos ja el tenim ara. Considereu que ara la gent valora els productes que hi ha d'una explotació que està dintre l'espai natural? Sí, sí.
Considero que, diguem, filosòficament sí, econòmicament no.
Un petit tant per cent que sí que ho valora, però la majoria, per si per la crisi que sigui, no ho valora. Ho valora quan hi ha una crisi alimentària, llavors sí que ho valora, productes de costat de casa, però fins que no arriba la crisi alimentària, ho hem vist amb la Covid, no ho valora.
No n'hi ha crisi alimentària,
sí, no. A veure, no.
Si no consumeix, no gasta quasi res el seu
consum d'alimentació. No, no. Jo preguntava crisi alimentària, no, hi ha d'haver crisi alimentària de quan hi ha una plaga o una...
Varietats, la garantia de la seguretat de l'exportació, vendre el producte, obligació de diàleg, el tema de la consideració dels productes. Suposo, ja s'ha dit també, això ho poc jo, m'han dit amb vendre el producte, que el fet d'estar en un espai natural, doncs el de la marca que abans es parlava, jo crec que podria ser un element important. Producte de tal lloc. Clar, evidentment això després ho hem de lligar i veure com s'aconsegueix, no? Però que la gent valori i és producte de tal part, doncs que allò, doncs... En el cas no és un parc natural, però tenim la marca Porta Fresc del Parc Agrari. La marca, per tant, és un element afegit que la gent es demana i tal, que consideren que allò, al voltant d'altres distintius, com pot ser agricultura ecològica o producció integrada, doncs hi afegeixen això per simbolitzar, per definir el territori, per concretar una mica què seria això. Veieu que
Res, és un incís que a Catalunya o a casa nostra tenim també tot el que són denominacions d'origen protegides i IGPs, que estem fent tot un treball d'afegir la qualitat no només relacionat amb l'espai natural o parc natural, sinó que també amb una zona concreta. Vull dir que aquesta qüestió de qualitat no només l'aconseguim amb un parc natural, sinó és exclusiu d'un parc natural, sinó que a casa nostra ho estem treballant molt denominacions d'origen...
Sí, però entrem aquí tant. França hi ha el dius origen no sé què, però hi ha el xató.
Sí.
No sé si és origen, però vol el xató tal, que vol el bé en lloc. És a dir, que els dius origen són molt més territorials, però hem d'anar amb... Bé, hauríem de parlar-ne, però amb marques molt concretes per diferenciar-nos, perquè al mercat diríem el mercat funciona si ens abrallem entre nosaltres. El mercat sí que t'has de callar. Tu has de vendre el que va amb l'altre vent, i tu has de... Estaves tornant com l'altre.
No és un valor afegit pel fet de ser un parc natural, trobo, el tema de la... No només, eh? O sigui que les altres coses que hem anat dient sí que són més exclusives del parc natural. O pel fet d'estar en un espai protegit. Que no pas aquesta...
Que diguem, no li resta.
No li resta.
Si no hi estàs.
Vull dir que també tinguem la visió que a Catalunya estem lluitant molt per la qualitat lligada amb unes... Amb
sí, però ara parlem d'espais naturals.
Ja pensarem com vulgui.
La marca de parc natural lligat a un producte local, que és un tema que actualment s'està treballant molt amb els parcs, com aquí sabràs, i és un, és un, és un, realment un incentiu.
Fa un temps, ara, això, recordo, la Diputació es va carregar un treball per veure si la gent utilitzava les marques del parc com a d'allò. I va sortir que no, fa 8 o 9 anys. I en canvi ara és el contrari, ara si algú està a prop del parc del Montseny, encara que no estigui al parc, posa tocant el Montseny, no sé què. És a dir, que aquests elements hi ha algú que creu que li pot servir com d'allò.
No entra en la discussió de la producció del producte ni de la qualitat, sinó que entra a nivell d'alguna manera d'externalitats ambientals, per dir-ho així, del producte, o de si realment aquell producte ha sigut, el seu procés productiu ha sigut compatible amb la conservació dels elements, però no entra ni en la tecnificació.
No, és
una altra mentalitat.
És el mite, allò que associes tu amb una cosa que consideres que és bona i hi ha algú que ho utilitza com a bo. No hi ha normes.
Una altra oportunitat d'estar en un parc natural també és el fet que la gent potser s'acostarà més a aquell entorn i coneixerà de prop l'agricultura d'aquell entorn. Dèiem abans el Montseny, tot qui esquiva al Montseny, i ja, perquè és un parc natural que s'està, que es promociona. Doncs la gent que s'ha preparat pel Montseny pot conèixer l'agricultura de prop, no?
Per exemple, el Montseny és de tothom per Barcelona, tothom el Montseny de Barcelona, perquè no és el
Montseny. No, bueno, no per res.
Teniu una part, vostra.
Però vull dir que quan hi ha un parc natural que es promociona, o que també es promociona, fa que la gent s'acosti al territori i vegi i veu de prop, i un cop els tens allà,
llavors ja no pots donar-te explicar el producte de vendre-ho.
Perquè el parc natural t'acosta la gent a casa teva. Et pot
acostar. Alguna cosa més? Què diu?
Jo insisteixo en una idea que pot ser important. El parc natural és un lloc de col·lecció, és evident. Quan el parc del nostre imaginari és on voldríem viure. I per tant, doncs, ha de ser el pont que ha de fer que l'entorn d'aquest parc natural i les persones en aquest parc natural surtin hipervalorades i, per tant, els seus productes surtin hipervalorats. I els parcs naturals, o centres d'informació, han de servir per promoure els productes d'aquella zona. No sé si estava dit aquesta idea.
És una sinergia que aquest espai repercuteix. Cosa més? Doncs ara passem a les amenaces que pot tenir, però les amenaces sempre són de fora o fora de l'empresa. Una amenaça que pot tenir amenaces o elements que poden dificultar que aquestes oportunitats acabin funcionant. Veieu alguna?
Bastant. És com si un poble multiplica pot ser una amenaça, segons com a gestió. Per tant, jo crec que una de les amenaces podria ser quins agents gestionen el parc. Això podria ser una amenaça. El que podria provocar, diríem, que, com hem anat dient, es considerés més tot la part natural que la pròpia agricultura. Per tant, diríem, més conservacionista que tenir en compte que els presos que estan allà també han de viure. Per tant, aquesta podria ser una amenaça. La sensibilitat dels gestors. L'altre que volia dir també és que està bé, i em sembla que ho deia la taula, és una oportunitat que es deia que molta gent s'acosten als parcs i per tant això fa que ciutadans i ciutadanes els diumenges i dissabtes decideixin anar pel món, s'acosten als parcs, que no ens acabi passant que siguin parcs temàtics i que per tant la cosa es produï perquè volem produir per alimentar a la població i l'altre és que no ens quedem especialitzant en fer potets molt bonics, però que siguin no per alimentar, sinó per alimentar un parc temàtic, vol dir que anem anant allà a comprar no sé què. Amb el qual, diríem, com tampoc s'ha resolt encara la càrrega que tenen els parcs naturals, sembla que com més hi van, doncs es compten per la gent, no per la qualitat dels que hi van, aquest també podria ser una experiència realment molt preocupants Espanya mateix, de la càrrega de com s'està provocant problemes reals i els parcs naturals. Una altra... Aquí ja no hi feia... Ara em surt d'Osca, Ordesa o no sé què, per tant tot això també s'ha de com a gestionar. Perquè jo crec que es podria perjudicar doncs, a la producció agrària en el sentit estricte d'entendre de producció.
Sí, el que diu la Núria avui dia que està dins el pla, el que recorda és ser més restringit o ser més cafre damunt del pagès, no? I després una altra cosa, que algú que es produeixi el parc, però literalment sigui el parc. Perquè a vegades el que estem fent doncs, és comerciants que estan venent coses dins de parcs, a parcs naturals que doncs, a més està posada a l'etiqueta aquí, no? I està produït en una altra cosa, jo crec que això fa, és el que fa el prou. El parc i la gent del territori. Però doncs el que preocupa més i a més veia està van combinar el poble de les muntanyes de Prades i la gent el que tenia deficiència i el que no volia era que se li posés més restriccions de les que ja tenia per si de fer com a pagès. I això és el que no volia.
Has aconseguit,
si venies,
penses dir que
és la normativa.
Sí, clar. Pot ser més restrictiu o menys.
Encara una mica per definició, encara una mica, però bé. Digues ara. Unes coses ja s'han dit, per tant, no sé, només reafirmar una idea, que és la gran amenaça és que cada un dels agents miri per ell, com abans s'ha dit, al final de la intervenció, no? Aquesta intransigència, no? De cap a entendre l'altre, que això és un problema massa habitual. Amb totes aquestes qüestions de beneficis, hem de pensar sempre el benefici comú, no? Benefici conjunt. Les úniques fórmules són aquestes, no? De diàleg, d'aprenentatge conjunt, i la gran amenaça és que els arbres no ens deixin veure el bosc, no? Sempre és el mateix. No? Hi ha coses que s'han de sacrificar. A vegades s'ha de sacrificar, potser un valor natural, potser, a canvi d'un valor més agrícola conjunt, i a vegades pot ser al revés. I això passa senzillament per fomentar el diàleg, per fomentar tots conjuntament, per arribar a grans consensos, a grans consensos, però sens dubte amb molts més pactes. Grans consensos potser pocs, però després molts de pactes, entre totes les parts que intervenen. Ja sé que és molt abstracte, el que he dit.
No. I és que hi ha vegades que els pares d'agrada han sigut per posar cadires de senyors que la meitat no estaven pel sector agrari ni estaven pel parc, estaven pel seu propi prou.
Hem dit, doncs, la importància, la no sensibilitat de determinats gestors respecte als feixers pot ser un problema, el problema de convertir-se en parc temàtic, un problema, evidentment, i això doncs l'obres i si el que es valora primer, el teu parc polític, els teus polítics et diuen el primer que miren quanta gent ha vingut aquest cap de setmana, i a vegades que ja falla alguna cosa, no? Hi ha una... convertir-se en parc temàtic, que això a vegades també els mitjans de comunicació hi ajuden, quan tu vols entrevistar un pagès, això ens hi hem trobat, doncs quasi que diuen que el pagès ha d'anar mig brut, ha de portar una xarra i no sé què, escolti, això ja no n'hi ha tant així. Però t'ho demanen, a vegades hi ha mitjans de comunicació que et demanen això i t'ho busquen. Per tant, això. El problema de la restricció de normativa, que això doncs pot crear els seus problemes, que el que es produeix tingui dins, els productes siguin a dins del parc, amb fruita i amb altura, potser no tant, però amb llocs que produeixen embotits, nosaltres un parc d'aquest estem en un programa de llocs i del Pirineus, jo m'ha dit que són periurbans i gent de Pirineus, és clar, s'ha molt costat i fara sense focs de la zona. I llavors diuen, no, és que aquí el tradicional és el mètode d'elaborar. Dius, home, sí, però pel porc no sigui xinès. I això és un problema que a vegades et trobes, no? I després, aquest tema de la voluntat de diàleg, la predisposició al diàleg, és el que deia, doncs, posem-nos d'acord, que tu tens un cert que tinc, però mirem què és el que contolla i és on hem de parlar.
Hi ha una cosa que busques evolucionar i espais. Trobes espais aèris, còsmics, planetaris, sideral, protegit, natural, però espai agrari no surt enlloc.
Ara sí, completa catalana sí, ara.
Ara sí?
L'última versió que hem fet entre l'espai agrari i parc agrari.
Sí, sí, però la veritat és que molts espais, però...
No, però sí.
Jo, bueno, no sé, però no penseu que la dotació pressupostària sigui una altra? O bé perquè hi hagi algunes activitats tipus aquestes passejades temàtiques que llavors aporten més beneficis que produir aquest rol de què em dona més diners, si produir o mostrar a la gent que vingui a fer la passejada també per tema econòmic sigui una amenaça.
Sí, sí, tu vols dir que les activitats que diguem complementàries seguint l'ingrés fonamental i llavors aquest pagès professional ja no és un pagès professional, és un pagès temàtic que es vesteix de pagès però passeja la gent en bicicleta, en cavall, amb allò. Això és un perill, és un perill. Malauradament, sempre dic que soc funcionari, però és igual, en el seu cas. Malauradament, els polítics moltes vegades fan més gràcia això que l'altre. I això és un problema amb els pas que s'hi estonem, de vegades, eh? És a dir, que tens pagesos i que els interessa més el fet que passegis a la gent, que vagis amb el cavall, que ensenyes quatre gallines i no sé què, que no l'activitat professional, no els polítics pagesos professionals, no el polítics professional. Que, a més, complementa l'activitat amb un... que tens persones a dormir a casa i jo que sé, té un cavall que lloga, això està bé. Però si això ja és majoritari, doncs ja deixa de ser pagès, serà algun aficionat, algun que vulguem, no? Sí, sí, és un problema que pot aparèixer i que per poc que veiem pot passar. I el tema de la dotació pressupostària, això és evident. Jo moltes vegades dic, i d'allò, que el planejament territorial urbanístic per definició és injust. És una ràdio d'aquí urbanitzable, d'aquí urbanitzable, home, urbanitzable, a l'època bona feia molts diners, aquest no ho feia. Llavors, dos germans, un li fan una doble pica, l'altre d'allò, llavors ja fa molts diners, aquest no, és injust. Quan l'administració posa diners per gestionar espais naturals, en certa manera està compensant la injustícia. Jo quan diuen, per què han de donar diners per mi? Perquè han de compensar aquesta injustícia que ha fet la societat, que amb uns els pot més rics i amb altres potser tenen més problemes. I ser rics immediatament, ara m'ho feia falta veure qui és més ric, però bueno, la seguretat amb negocis de... No, però sí, en certa manera seria això. Però la dotació pressupostària és evident que els parcs, si no n'hi ha, per atendre les coses, per aquells elements comuns, l'altra cosa és que tu pots donar més o menys ajuts als pagesos, però en veritat que siguin professionals i siguin autosuficients en el possible. Però hi ha elements comuns que pot ser, si a més acceptes que et vingui gent de fora, és evident que poden generar uns problemes que no els tinguis tu, sinó que, per tant, això seria la compensació.
Sí, relacionada amb la gestió, depèn de com es faci la gestió del parc natural, es pot caure també en un excessiu paternalisme, tant si és un parc natural o altres figures de protecció, eh? En el sentit que per protegir l'activitat agrària donem diners o diem com s'han de fer les coses, ho tenim tot tan guiat que al final el pagès perd la iniciativa. I em sembla que el que necessita la pagesia avui dia, si es vol posar les piles, és que sigui el propi pagès el que vegi la necessitat, que surti bé com sortir-se'n. Nosaltres el podem empènyer, el podem ajudar, li podem donar les eines, però t'ha de sortir sol, no sé si m'explico.
Sí, però ara t'ha fet això, jo també. Igual que en un projecte industrial dius que hi poden anar-hi a determinades coses i hi poden anar a determinades altres.
Això no tira una cosa a l'altra.
I llavors també hi ha certes normatives que pel lloc on t'està jugant hi ha una restricció.
No. Paternalisme. Paternalisme, volem dir, et dono tants diners perquè facis això, o sigui, tu ja dir-li com ha de solucionar. Que al final sigui un treballador a casa seva, que li diguin tu ara fes-ho així, ara fes-ho així, mira, et poso la màquina...
Pots passar, però no hi ha diners.
Però la figura de protecció o el gestor...
Molt bé, llavors. Ara hem fet les amenaces, les oportunitats, per tant hem vist i en d'allò, debilitats, ara ja teníem la pròpia explotació, debilitats i fortaleses. Dic de la pròpia explotació, quines debilitats que hi ha, aquest tipus d'explotacions que seran... Per exemple, debilitats de les explotacions, no diria una, per exemple, poca massa crítica. en qüestió de dignitat. És a dir, hi ha parcs, hi ha dos pagesos, uns pagès. Falta una massa crítica per fer també altre tipus de gestió. I en molts casos hi ha espai que es podria recuperar. Entre altres coses per mantenir el mosaic. I es podria ampliar o incorporar gent nova. Per tant, jo crec que una debilitat important en molts espais d'aquests és la poca massa crítica que potser algú hi arriba bé, perquè té els dos pagesos que ensenya com aquell que ensenya el Nico.
Però la poca massa crítica, escolta, Catalunya està corrent a passos agigantats al bosc. Tenim el 63% de la nostra superfície que és bosc i creixent, o sigui que cada dia tindrem més massa forestal i menys terrenys productius. Vull dir, aquí tindrem un problema, no es veu, la gent, vull dir, els que estem al territori, sabem la gent que tenim, quina edat tenen, i el jovent no s'incorpora, vull dir, per què? Doncs bueno, pots fer moltes coses, pots donar moltes, fer volar coloms, però la gent si veu que no hi ha la vida, doncs no s'incorpora.
Poc que va sortir,
tinc que enviar alguna més. Sí, mira, jo, si em permets, et volia llegir una cosa. Un pàrrec que l'altre dia van fer una conferència mundial d'agricultura familiar. Vull dir, crec que amb poques paraules van acollir moltes coses, van aprovar moltes coses i es va fer global. I pues, l'agricultura familiar representa un sector de valor estratègic debido a su función econòmica, social, cultural, ambiental i territorial. Los hombres y mujeres dedicados a l'agricultura familiar producen el 70% de los alimentos del mundo. La agricultura familiar es la base de la producción sostenible de alimentos destinados a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria, de la gestión ambiental de la tierra y su biodiversidad y de la preservación de la importante herencia sociocultural de las comunidades rurales y las naciones. Yo creo que amb això ens diuen moltes coses. Vull dir, moltes coses de les que hem estat discutint aquí. Va sortir un bon que hi havia 42 nacions. No, Déu-n'hi-do. Vull dir, es van discutir més coses, però m'ha semblat important llegir aquest tros perquè tant la biodiversitat, el territori, la cultura, l'alimentació, ens sembla que ho deixi prou definit. I això és que prou d'això se'ns va formar la carta de Tartu.
Jo,
un acte
de veritat, més d'altres, eh? A veure, qui veig jo és la manca d'assessorament especialitzat, m'explico. De tècnics de zona als pagesos especialitzats en aquests espais. I una mica la línia que deia jo, els ambientòlegs saben d'ambientòlegs de cultura no en saben. Els geògrafs també veieu l'agricultura, una miqueta. Els no sé què, els agrònoms, ara passem a l'altre costat, no? Tècnics agrícoles agrònoms. Aquests d'ocells amb pocs, que són dolents, mengen el lloc. És a dir, que hauria d'haver-hi aquesta especialització o les branques de gent que tingués una mica de coneixements de la relació aquesta entre natura i agricultura, per una manera, coneixements concrets i que els ha treballat i que els ha estudiat i que els ha viscut, no? Per tant, jo crec que això és una debilitat de manca d'experiment de gent. Hi ha més, però falta especialitat. I l'altre que tenia apuntat aquí, que això general de l'agricultura, és l'envelliment de la població. L'envelliment aquí es veu més clar. És a dir, tio, el bomatge són els espais naturals que moltes vegades allà s'han conservat perquè la gent marxava amb les condicions, no? Bé, i alguna fortalesa de tenir aquestes explotacions? Alguna cosa bona, no? I les empreses directes o no?
L'any passat, la teva de tesi doctoral que ha sortit abans, es va veure molt bé la potencialitat, no?, de la jove pagesia. Es feia una distinció entre pràctiques i actituds, potser quedem només amb les actituds. Per tant, la jove pagesia que venia d'un entorn familiar ja agrari com la de nova incorporació, les seves actituds cap a aquest nou paradigma, es deia en aquell moment ampli social, eren esperançadores. Per tant, això és un aspecte de fortalesa, no? Penso.
Sí, això va passar com el que abans dèiem, no? Aquí em feu presentar com una contradicció, no? El que tu deies, fer referència en aquesta tesi i amb l'opinió que ens expressaves ella també del matí, no? Que deies, home, jo crec que les noves generacions ho podran canviar més que nosaltres, no? Les deies en relació, que s'adaptaran més a aquestes mesures. Jo trobaré que diu que perquè a més potser a vegades no en són conscients, però jo crec que la generació que està ara del camp ja ha canviat moltes actituds en relació a les generacions anteriors. No? Abans ho explicaven, això, agricultura integrada, tots uns sistemes de maneig, ja, o ser molt més... en temes de renunciar doncs, a tot, molts de temes que havien augmentat moltíssim les productivitats. Tu vas veure moltes explotacions de pagès, recordo que vam anar a veure una d'un jove d'una vaqueria, en la que renunciava a fer més llet a favor de guanyar amb la qualitat alimentària la millor de les vacs. I aguantant una molt jove, com una dèria, que deia jo per viure amb això me n'ensurto i el que vull és que la vida de la vaca doncs, sigui molt més digna, estic mirant doncs, com alimentar perquè li fa sortir doncs, els preus raonables i renuncio a fer X lletres de llet a favor d'una millor gestió de la vaqueria. Això era una que tenia 22, 23 anys quan us explicava i per tant, a mi em sembla que hi ha tota una sèrie de canvis, potser petits, però que ja ha experimentat una generació que avui està en el camp. Menys agressiva fins i tot del que diem els 70 als 80, jo crec que hi ha una certa, diríem, un cert canvi, no? Jo crec que hi ha molta pèrdua de població, molta, però hi ha cada vegada molta més consciència, diríem, molta més harmonia, diríem, fins i tot pel propi interès de la pròpia explotació, perquè els costos també són, a vegades, no per tenir més producció, no? Els costos baixen, sinó a vegades tens més costos i no ambientals només, sinó econòmics, no? Per tant, jo també crec que hi ha oportunitats de futur i, per tant, en relació a les explotacions.
L'altre dia, quan era jo passat, la tesorada que vam fer, apareixia, algú deia, que hi havia mesurament que estava mantenint entre camp i ciutat. I una mica la línia que plantejava ell, és possible que algun jove que continua la seva explotació que vol modernitzar, o sigui, a vegades vol també reafirmar en una societat que potser no acaba veient. I llavors, anava a dir, torna agressiu, però en bon sentit. Es torna a reafirmar. A l'experiència és dir, bueno, una vegada ja ha dit que ell és pagès i que tothom és consumer i que no sé què més, quan parles a cap d'un rato més, el problema és que ja has de parlar mitja hora i després ja es relaxa i llavors surt tot. Doncs llavors canvien l'actitud, perquè són gent, el que deies tu, no? Ja són gent que molts que tenen estudis, saben on són, és a dir, que tampoc són gent allà amagada. Però que aquesta actitud de reafirmació, i cal entendre-la, també de dir, no, que jo soc pagès, perquè la veritat a vegades es veu com una cosa lletja, no? Perquè és això, vaig amb el tractor, i això sé que aquí l'ha passat, que vaig amb el tractor, però porto un camí i la gent va a bicicleta i encara denuncien perquè diu que ha caigut perquè hi havia el fang de no sé què. Llavors, al final, el pagès aquella reafirma tant amb ell, que a vegades torna a agressió, entre cometes, però es torna a reafirmar i per això a l'operància dels joves és fonamental, perquè si ho saben, perquè d'allò jo defenso que el 2060 l'agricultura a Catalunya desapareixen els pagesos, poso data i tot, és un número molt senzill, si cada any es diu l'estadística, es perden 1.000 explotacions, 1.100, però la divisió del que diu el cens que eren explotacions, tu fas la divisió i surt 2058, per exemple, 260, fem de dos. O s'actua o desapareixen. Potser no desapareixeran, potser apareixerà allò que deien de Segarra Garrigues. Hi haurà Agba, que tindrà mig Segarra Garrigues, a més a més serà llest. Serà llest i la dotació que té d'aigua la gestionarà bé i gastarà el 50%, l'altre 50% dirà, home, no l'encem pas cap a Barcelona. Farà una bona gestió agrícola i a més a més tindrà un negoci cap a Barcelona. Bé, saps, aquest és un model. Clar, és un model que jo no hi crec, però no hi vull creure. Clar, si és aquest model, no tindrem 0 pagès, però tindrem 8 o 10 de Catalunya.
La gestió agrícola no la farà,
portarà
l'aigua a Barcelona
i n'hi ha un altre. No, suposo que també, perquè com que el tema de l'alimentació és una... hi ha gent que inverteix, doncs inverteix.
A Catalunya el problema o la riquesa és que hi ha una gran diversitat. És un país molt petit, però hi ha una gran diversitat. Hi ha una agricultura de muntanya, de pastures, que és una agricultura de terra urbana, com que tot l'altre part, tenim una agricultura intensiva molt clara d'Urgell i Sagarra amb cereals, i a l'Empordà tenim unes zones de vinya, unes zones de plana, unes zones de fruita, unes zones amb més aigua, amb més aigua, i això ho fa que no es pot generalitzar cap model ni cap cosa. És l'agricultura, però el vi, amb el tema que ens preocupa, que és els parcs. Un model de parc de la Garrotxa no el pots transportar al Cap de Creus. I el model de Cap de Creus, que va fer una línia purament a la zona protegida, perquè estava d'acord sense tocar gaire res més, que va ser un gran consens, el pots portar en el cas del Mobiliari, perquè, bueno, que explota. Ni es pot exportar a tot Catalunya un model d'una comarca o d'agricultura concreta, ni de parc, ni de res. I per tant, crec que en funció del que tenim a cada lloc, és amb la gent del territori que s'ha d'estudiar i intentar treure el màxim profit. Perquè hi ha a la Garrotxa, els que fan quatre recuits, les quatre cabres de Unió Rural que tenen allà dalt, queda molt bé a la barraca que tenen d'informació, que tenen el Babel, l'Equiparra i el Plomaix. A vegades poden fer-les a l'home de tothom, però clar. Allò queda molt bé, però a la part de Magrí, no, doncs, que vols que digui, no hi ha un set d'interpretació encara del parc, no hi ha un recorregut, no hi ha unes botigues que s'hagin especialitzat en productes de la comarca, per tant, no pots transportar una idea de parc o de model d'agricultura o d'exportació d'allà a un altre lloc. I tu, per exemple, el tema dels espais agraris. No? Defenseu sempre a vegades el model d'espai agrari que hi ha a la Llobregat. Sempre que parles d'espais agraris, tothom defensa un model que costàs i està allà de gestor. Clar, va dir a l'Administració de Barcelona que fins ara hi ha abocat algú que ha tingut i més. I llavors mirar els recursos que tenia la Diputació de Girona aquí, que en medi ambient, en fi, encara va portar una cosa, com l'agricultura, fora de Sanega i de quatre punteries més, no havia mai un dur en el món agrari, i bueno, si hem de muntar un parc agrari, hem de muntar un parc natural amb les peticions agràries d'allà dins, l'hagin de ser viables, amb els recursos que tenen en un lloc i en un altre, no són les coses. Per tant, quan parlem d'espais agraris, quan parlem de poteccions agràries dintre els espais, quan parlem d'això ha de ser en funció de la gent del territori, de la geografia del territori, els recursos que tinguem i de la seva gent. No es pot ser una cosa.
Bueno, ara defenso el meu. Potser aquí no es vol agafar el model, però per exemple, jo, per aquell anys, s'estan fent dos parcs intensos molt grans. A Espanya, una a València, que és el parc agrari natural dels Carrissals, que aquí han jugat amb la Roja de Déu, s'ha juntat un espai natural amb un espai agrari que és un gran productor de les coses de melons que pel tipus d'aigua són petitets els exporten a Anglaterra, aquestes coses, i estan criant. I aquests encara han rebut ni un ajut de l'administració per agafar el nostre model, perquè ja no ens anem mai a fer-ho, i estan fugint, i no tenen parat res. Bueno, la lluita és amb l'administració que els hi faci la ratlla, perquè els reconeguin, perquè a més hi ha una part turística, com a la consultava els docents, els tenen a un costat i els docents turístics. Nosaltres produïm que mengin i estan treballant. I l'altre és la mala que vaig del Guadalhorce. Sí que tenen un líder fa molt de temps, ja estan tancant el líder i volen convertir en allò. Jo dic que hi ha models que s'ha d'adaptar, que el model no, en el nostre cas no és una franquícia, si ho dic. Però sí que és un model. A veure, jo com que defenso una cosa, que si no hi ha una ratlla que es digui que allò es vol gestionar, jo políticament no crec que el polític pugui gestionar. És una opinió molt personal, però és així. És a dir, si tu la ratlla no acabes i tothom la discuteix, és que tothom vol defensar el 51. Bé, això ja hem discutit moltes vegades. Què més, digues?
No, jo el que volia dir que és efectivament estem d'acord que hi ha tres res transportables, perquè efectivament els territoris són diferents, per això deia el que hem d'evitar és anar a pas temàtics, perquè això seria terrible, no? I el que hem d'anar, doncs, sobretot, per això em semblava també que és de poder definir correctament i veure correctament d'allò que preval una cosa per sobre l'altra. Jo crec que hem de tenir pagès que produeixin, no perquè ens produeixin els que vagin al teu metge a comprar un sac d'arròs, sinó perquè ens produeixin alimentació per aquí i si no per l'exportació, només faltaria. Per tant, el que pot ser una oportunitat, i això és segons com es troba, per tant, que no algú ha dit, que no pot ser, són parts paternalistes, és a dir, no podem etiquetar pagesos que fan la llonguissa, els anem a comprar allà. No, entenem els pagesos com part productiva, en tant que, tal com l'encantava ella aquest d'allòs, no sé si un lliure hem d'arribar a la sobirania alimentària, però bé, mira, als Estats Units d'allòs demanaven també temes de la sobirania alimentària, i mira, estan exportant per tot el món, però per si de cas volien protegir-se, no? Aquests temes són complexos, això de la sobirania, però sí que és possible doncs, que hàgim de començar a pensar, vista la liberalització que hi ha a través del nivell mundial, que una certa sobirania alimentària ens caldrà. Però bé, no entraria en aquest tema, però jo crec que el que ens sembla que l'oportunitat de fer una taca i hem de fer una ratlla, sí que és un parc, o sigui, és un parc natural, pot ser, és a dir, que prenem consciència entre tots de que la pagesia és important. I que per tant, que pot ser, per exemple, de no modificar-la, de parar-la, sinó per entendre que o es produeixen aliments o això va a la deriva. I no en el sentit de dir tenim un museu allà i anem a comprar llangonisses, no és aquest el tema, sinó perquè el necessitem per gestionar el territori, però per alimentar el territori, perquè el necessitem per temes de biodiversitat, etc. De fet, fa una síntesi de moltes variables entre les que estem tractant aquí. Ara, hem de gestionar alguna o altra, efectivament, tens raó, i aquest és, jo crec que és el tema, com es permet un diàleg en el debat, un debat en què hi ha un diàleg però que ens escoltem tots. Aquest és el tema, eh? Aquest és el gran tema. Aquest és el que segurament fa que no sigui transportable una cosa del Pirineu a una altra, però que no sigui impossible de fer en l'altra. Per tant, jo crec que, o sigui, ara l'altre dia que ens explicàvem la nova part, doncs, pensava, ostres, doncs potser sí, allò que jo tampoc m'ha agradat mai, que hem d'anar fent ratlles, però potser sí que començar serà necessari començar a fer ratlles. I potser en aquest moment crític i de crisi que vivim en aquest país, potser ens interessa començar a fer ratlles d'allò que volem sobre aquest territori. I si volem preservar en el sentit positiu de la població pagesa, no, per modificar-la, doncs potser ens caldrà, i jo per això em sembla que dins un parc o fora d'un parc, però començar a pensar que hem de posar en valor la nostra població agrària que tenim en el territori, això em sembla fonamental.
Però jo, sí que anava a agafar les proves d'ella com a coent de...
Jo el que volia dir, ho dic de... Jo crec que la sobirania alimentària no l'han deixat tant com la taula, crec que és primordial amb els temps que estem passant. Països en el tercer món, que en dient el tercer món, perquè no crec que sigui el tercer món, estan buscant sobirania alimentària a les seves, als seus països, eh? I estan comprant terres a països tercers per poder ser autosuficients. I aquí tenim els pagesos...
Xina,
estic parlant de Filipines, estic a Filipines, a la construcció l'han parat per plantar-hi arròs, a l'Afganistan, els camps de conreu de la droga i estan plantant blat perquè no tenen per menjar. Vull dir, i aquí tenim els pagesos deixant desaparèixer, no? I ja tenim totes les... I ja ho dit el company, no? Que tenim... Catalunya és un país molt arrugat, divers, des de l'Empordà fins baix al Montsià, que estem produint de tot menys plàtans, en petita escala. Seríem... Som autosuficients en moltes coses, només som, en sobren dues coses, una que és els porcs de dues i de quatre potes, i l'altra és el vi, que si es donés vi a tot arreu bo, no en faríem prou, no? I això ho estem deixant, quan passa, si estem damunt de la taula, però sembla que no passa res, no? Ens trobarem un problema que estarem en mans de quatre nacions i de quatre multinacionals que estan fent el menjar al tercer món, no perquè la gent mengi més bé, sinó per enriquir més ràpidament.
Doncs que això jo crec que és una fortalesa de cara, per exemple, a escenaris canviants, com puguin ser doncs, de crisi econòmica o alimentària, o també en escenaris canviants com pugui ser el canvi climàtic, en qüestions d'aquest estil. És a dir, que tota aquesta heterogeneïtat que tenim i diversitat agrària ens dona una resiliència, com si diguéssim, una certa tranquil·litat, si la mantenim, per poder afrontar escenaris nous. Això entenc que és una fortalesa. I dins d'això, estic d'acord amb el que dieu dels nous pagesos, no? Sobretot en la part d'actitud i gent, no? Que hi ha un canvi de mentalitat, però penso que no s'ha de menys tenir tota l'experiència que tenen els pagesos, en el sentit de que potser no sabem molt bé què és l'agricultura tradicional, però sí que hi ha tot un coneixement local i experiencial que també es va perdent amb aquesta gent i que a l'hora d'abordar doncs altres maneres de fer agricultura o de relacionar el que seria la natura i l'agricultura, aquí jo crec que sí que hi ha moltes pràctiques que potser s'han anat perdent i que potser algun dia ens interessarà tornar a recuperar. I això entenc que també és una fortalesa. I només un comentari sobre el de la ratlla, que ho comparteixo, en el sentit que bàsicament el tema que crec que culturalment necessitem molt, o sigui, hem depositat molta confiança en el que seria fer una ratlla en un paper, en un mapa. que en el fons és una convenció social, perquè no deixa de ser paper. I que jo crec que potser a partir d'ara el que hauríem de confiar més és en els vincles que es teixeixen amb la gent, perquè això és menys important que una ratlla en un paper. Aleshores, que potser en lloc de prioritzar fer primer i perquè així tinguem tot bé i aquí fem coses, perquè no prioritzem aquests vincles, no? I aquesta feina potser més sobre terreny, que jo entenc que és més forta que no una ratlla en un mapa.
La ratlla és molt perillós.
Al
nostre entendre, per tot el personal, és un parc que no configura el que està marcat a la quota 125, sinó que el parc ho configura tot un seguit de pobles i de cambrers que envolten aquest territori.
Saps que
ens
ha
fet
una
ratlla
per l'urbanisme,
no ens ha fet
la ratlla per
mal. Això ara no seria l'arbre, tenia molt de debat. Això permet fer un
congrés de ratlles i de tipus mental.
La base territorial sobre la que molta gent disfruta i molta gent aprecia. Una de les coses que més aprecien els turistes que venen aquí és el menjar. Una de les coses que més trobem a faltar quan estem fora d'aquí és el menjar. I això gràcies a la nostra diversitat, que ens provoca aquests problemes, que tothom li agrada al nostre país i volem els oportunitats. Jo crec que els parcs haurien de contribuir també a promoure això, no només el producte, sinó allò que se'n deriva del producte, que dona el valor afegit necessari com perquè el producte s'hi pugui donar la vida. I difícilment l'arròs de pal sortirà més barat que pot sortir a altres zones del món. Ara, segurament podem pensar que és més bo. No perquè ho sigui, perquè això és relatiu, però sí perquè pensem que és
molt. Un programa de fe, la fe és molt important. No?
Com l'art.
No, això ho entenc.
Com l'art.
Ho he fet per dos volants, el volant. Bueno, doncs, moltes gràcies a tots i fins la primera jornada. Gràcies.